Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
Bona tarda, us informa Carme Montero. La parella d'Isabel Díaz Ayuso haurà d'anar a declarar com a imputat el 7 de febrer. Alberto González Amador està investigat per dos delictes de frau fiscal i un altre de falsedat documental per haver defraudat 350.000 euros amb la compravenda de mascaretes. Madrid, Paula Brujats.
Bona tarda. Feia temps que el cas estava aturat, la fiscalia s'havia queixat i ara el jutge mou fitxa i cita pel 7 de febrer González Amador. Al novembre el jutge va suspendre la seva primera declaració i des de llavors el cas havia quedat en punt mort. En canvi, sí que avança el cas on s'investiga el fiscal general de l'Estat per la suposada filtració vinculada al nòvio d'Ayuso. La presidenta madrilenya sempre ha dit que la seva parella és víctima d'una persecució política, però diversos correus demostren que González Amador ha confessat els dos delictes per buscar un pacte amb la fiscalia, rebaixar una possible condemna i evitar la presó. Paula Brujats, Catalunya Ràdio, Madrid.
Més notícies, Aida Clemente.
El primer ministre britànic, Keir Starmer, ha garantit el suport del seu país a Ucraïna fins i tot quan hagi acabat la guerra amb Rússia. Segons ell, el conflicte ha enfortit l'Aliança Atlàntica.
Una de les conseqüències d'aquest conflicte ha estat unir l'OTAN amb més força. És més gran i més forta que mai. I hem de mantenir-nos darrere d'Ucraïna el temps que calgui. Però quan diem que Ucraïna ha d'estar en la posició més forta possible, això no poden ser només paraules.
Carles Puigdemont i Oriol Junqueras acorden obrir una nova etapa de relació entre Junts i Esquerra perquè l'independentisme recuperi força i iniciativa. És el resultat de més de dues hores de reunió a Waterloo, segons el comunicat conjunt que han emès després de la trobada. El líder d'Esquerra ha marcat la reunió al nivell dels contactes que manté amb altres actors.
La nostra voluntat és sempre tenir una relació fluida amb tothom i una relació educada amb tothom i una relació que sigui el més productiva possible en benefici de Catalunya i del conjunt de la societat. Parlarem amb Junts, com parlem amb d'altra gent, i parlarem amb la voluntat de construir els millors acords possibles pel nostre país.
Pronovias deixarà la passarel·la Barcelona Bridal Week. A partir d'ara presentarà les seves col·leccions en dos esdeveniments, al gener i a l'abril, en el seu nou showroom del Prat del Llobregat, en el qual ha invertit 2 milions d'euros. També aposta per internacionalitzar la presentació de les seves col·leccions en diferents mercats. Pronovias se suma a la marca Rosa Clarà, que també va deixar de participar a la Bridal.
El Saló de l'Audiovisual, l'ICE, que es farà a Fira de Barcelona del 4 al 7 de febrer, se centrarà en com la tecnologia pot contribuir a millorar l'educació i un dels reclams serà poder veure en directe competicions de videojocs. Avui s'ha presentat l'edició d'aquest any del que és la fira més gran del món dedicada a la integració de sistemes audiovisuals. Mike Blackman n'és el director general.
El Saló d'aquest 2025 prioritzarà el desenvolupament del talent i l'educació. Destacarà el talent emergent, ensenyarà productes d'estudiants i de professionals joves de la indústria audiovisual i també explorarem com aquestes solucions audiovisuals poden contribuir a una educació equitativa.
L'any passat l'ICE va generar un impacte econòmic de 468 milions d'euros per a Barcelona. Esports, Sonia Oleart.
L'Espanyol fa aquesta tarda el darrer entrenament abans de rebre demà el Valladolid. És la 20a jornada de Lliga i l'Espanyol se la juga contra un rival directe. El tècnic blanquiblau, Manuel González, espera poder fer entrar el nou fitxatge, Roberto Fernández, si demà ja està inscrit. El club ha fet oficial la sortida de l'extrem neerlandès i un Uber que va arribar a l'estiu cedit per l'Àjax i que ha jugat molt pocs minuts. El Barça segueix endavant a la Copa i dilluns sabrà quin és el seu pròxim rival. Avui, precisament, es completen les eliminatòries dels vuitens de final amb els partits d'Atlètic Club Osasuna, Real Societat Rayo a partir de 8:15 i a 10:15 Madrid Celta. L'equip ha entrenat avui per preparar el compromís de Lliga davant el Getafe d'aquest cap de setmana. En bàsquet, a l'Eurocup femenina, l'Unis Girona buscarà 8:15 a Fontejau remuntar els 12 punts en contra que té amb el Pet Jungarès del partit d'anada dels vuitens de final. El pilot català Edgar Canet és el campió virtual del Dakar en la categoria de motos Rally 2. En cotxes, el saudita al Rahi recupera el liderat. Nani Roma ha tornat a trencar el cotxe dutxa, però demà podrà acabar el rally en l'última etapa. En waterpolo, derrota de la selecció espanyola femenina amb 14 jugadores catalanes de l'equip en el tercer partit d'aquesta competició davant Hongria. Després dels penals, Hongria 18, Espanya 17. En handbol, aquesta tarda, a les 6, debuta la selecció espanyola davant Xile al Mundial amb la presència de 8 jugadors catalans a l'equip, més el tècnic Jordi Rivera.
Fins aquí les notícies.
Aquest dilluns 20 de gener, el món canvia de rumb.
Donald Trump prendrà possessió del càrrec com a president dels Estats Units, una altra vegada.
Nosaltres hi serem per explicar-t'ho. Aquest dilluns a partir de les 4 de la tarda, especial Trump amb Ricard Ostrell i Francesc Garriga des de Washington.
I amb Gustau Alegret, Núria Ribó, Antoni Bassas, Lídia Heredia, Toni Cruanyes i altres experts i analistes.
Es reescriurà la història o serà un episodi més?
Especial presa de possessió de Donald Trump. Aquest dilluns a partir de les 4 de la tarda a Catalunya Ràdio.
On sempre, on passen les coses. So help me God.
Catalunya Ràdio, de 4 a 7. La tarda de Catalunya Ràdio. Amb Vicent de Carot.
Passen 6 minuts de les 5 de la tarda. Guillem Sánchez, bona tarda.
Què tal, bona tarda.
Ai, Déu-n'hi-do quin cas portem avui, eh?
Sí.
Aquests dies s'ha parlat bastant, per no dir molt, de l'estafa del fals Brad Pitt, ja ho sabeu, aquesta dona francesa, a qui un impostor ha enganyat fent-se passar per l'actor Brad Pitt durant un any i mig i que li ha estafat 830.000 euros. Es diu aviat, eh?
Sí. És
830.000 euros.
És un cas molt extrem d'un problema molt més estès. Vull dir, jo, i que se m'entengui el que dic ara, gairebé celebro que aquest cas hagi donat la rellevància que té aquest problema. Clar, és una dona de 53 anys que, doncs, s'ha deixat entabanar per una colla d'estafadors que es feien passar per Brad Pitt, que utilitzaven la intel·ligència artificial, que sabien molt bé el que feien i que...
I amb quina víctima ho feien, eh?
I amb quina víctima ho feien i, doncs, la van convèncer perquè acabés, doncs, lliurant 850.000 euros. França, d'això n'ha fet notícia, n'ha fet un reportatge i la gent... I això és el més trist de tot, no ha reaccionat posant-se al costat de la víctima, sinó que n'ha fet, doncs, befa i, doncs, la ridiculitzen. Com podies tu creure que en realitat estaves parlant amb en Brad Pitt?
És que fins i tot tuits del compte oficial de Netflix i algun altre mitjà fent befa d'aquesta història, que van haver de despenjar un documental que hi havia a Netflix sobre aquest cas, on apareixia la mateixa víctima fent declaracions, sí, es va haver de despenjar per tot l'allau de crítiques o de befes que estava rebent per part de la societat, no? Em sembla lamentable. Per tant, també que tots ens... O sigui, hi ha molta tristesa darrere d'aquestes històries, eh? Hi ha una qüestió de soledat, hi ha una qüestió de necessitat, moltes vegades, hi ha una qüestió de ser bona persona. Per tant, a sobre només falta que revictimitzem les víctimes.
Clar, és que si te'n recordes, jo el 2021 publico un llibre que és L'Estafador, i jo, és una investigació que, bueno, doncs que trigo 4 anys en fer, i empaito les víctimes perquè vulguin parlar i explicar-me què és el que ha passat. I la dificultat és extraordinària perquè la majoria d'elles no volen parlar. Jo entenc que no volguessin parlar.
Home, mira el que passa.
Clar. És que en comptes d'entendre que han estat víctimes d'un estafador molt professional, que a banda és algú que no té cap tipus d'empatia ni compassió, el que fem és, bueno, tractar-les d'imbècils perquè s'han deixat enlluernar per segons quins cants de sirena. El que ha passat a França passa a tot arreu i també passa a Catalunya, i avui parlem d'un cas que ha passat aquí.
Deixa'm matisar que he dit despenjar de Netflix, el van despenjar de Telefrance One, que era la cadena que havia fet el reportatge, no Netflix, Telefrance One. No parlem d'aquest cas de l'estafa del fals Brad Pitt, sinó que parlem d'un cas que ha passat aquí, a prop, a casa nostra. Posa'm en situació.
Mira, doncs l'Audiència de Barcelona, i aquesta és una molt bona notícia, ha condemnat a 2 anys de presó un ciutadà nigerià que es diu Osasere James Sadman, per estafar a una vídua de 72 anys un total de 12.800 euros fent-se passar per un tal Richard Morgan. El tal Richard Morgan és algú que té un perfil fals a Tinder, entra en contacte amb aquesta vídua, li fa creure que està doncs, de viatge en diferents bucs i que necessita urgentment diners per poder escapar a diferents problemes que va tenint successivament i viatjar a Catalunya per trobar-se amb ella, i ella, que d'entrada creu que hi ha una amistat i després que hi ha també un enamorament que és mutu, doncs comença a facilitar diners. És molt important que si ens posem a la pell d'aquestes persones, no només de la víctima d'aquest cas, d'aquest estafador que estava en el perfil de Tinder sota aquest nom de Richard Morgan. Si ens posem a la pell d'aquestes víctimes, hi ha un cicle que és molt viciós, que és que quan tu dones la primera entrada de diners, tu el que estàs fent en teoria és a algú de qui estàs enamorat ajudar-lo. Quan aquesta persona et diu que no te'ls pot tornar i que necessita més, aquí entres ja en un altre estadi. Perquè ja no només donaràs més diners per continuar ajudant-lo i perquè pot estar en una situació de molt risc, sinó que tu necessites recuperar els diners inicials. I cada vegada et demana més diners i tu cada vegada estàs més contra l'espasa i la paret. I
vas donant per recuperar els originals, diguem-ne.
Si no, no, ho perdràs tot. O sigui, ells ho tenen tot i tu no tens res. La situació és molt macabra per això, perquè és que ells et diuen, escolta, és que és qüestió de temps que jo me'n surti d'aquí i que et pugui donar, que pugui tornar no només els diners que tu ja m'has deixat, sinó uns quants diners més que tinc i que ens permetran viure doncs, tranquil·lament. En realitat no és casualitat que aquest ciutadà que ha estat finalment condemnat per l'Audiència de Barcelona per aquest cas de l'estafa de Richard Morgan sigui nigerià, perquè en l'origen d'aquest tipus d'estafes hi ha una metodologia que es coneix i és molt antiga, com les cartes nigerianes.
El príncep nigerià, no?
El príncep nigerià.
Rebien molts SMS.
Clar, eren SMS, eren cartes per correu, que el que et deien és que estaves a punt de rebre una gran fortuna, ho simplifico molt, però que tu havies de donar i de pagar unes taxes per poder rebre aquest import. Això es va sofisticant. Gràcies a les noves tecnologies i sobretot gràcies a les aplicacions de xarxes socials i de Tinder, de cites. I aquí el que ens trobem és que s'incorpora l'element de la seducció. Tot això fa molt més difícil, però hi ha un autèntic entramat a Nigèria i altres països que, aprofitant que es troben molt lluny de Catalunya i que no arribaran mai a poder ser detinguts, el que fan és això, doncs entablir aquest tipus de relacions sentimentals i a través d'aquesta plataforma doncs, dur a terme les estafes.
Mare de Déu. Aquest cas que ens presentes avui ha estat jutjat i sentenciat. Per què?
En aquest cas en concret ha estat possible doncs, arribar a una sentència perquè els ingressos dels diners que enviava aquesta dona vídua de 72 anys, que creia que estava, insistim, ajudant a un home de qui s'havia enamorat, que es deia Richard Morgan, i que no existia, aquests diners anaven a una compte corrent que sí que estava a Espanya. I seguint aquest fil, els Mossos d'Esquadra van poder detenir el propietari d'aquesta compte corrent. Aquí s'ha de dir que la justícia aquesta vegada ha actuat molt bé, perquè no només ha entès que aquesta persona era una mula, és a dir, algú que l'organització estava fent servir per cobrar els diners i enviar-los als seus destinataris, sinó que com que s'estava lucrant, li ha dit, és que m'és igual si actuava sol, si actuaves dins d'una xarxa o si només eres una mula. Tu t'estaves beneficiant d'un engany, d'una estafa i, per tant...
Independentment de la posició que ocupis en aquesta estructura, has de pillar.
I que no hem pogut demostrar quina és, tu pilles.
I aquí la diferència és que el compte corrent era de l'estat espanyol.
Exacte.
Perquè si no, això no ho pots seguir, m'imagino.
Si no, ja no ho seguim. La majoria d'aquests casos acaben sense resoldre's, sense detencions, i per això es parla d'aquestes cartes nigerianes, es parla inclús dels Yahoo Boys, que són gent que des de Nigèria, i això doncs, ho va investigar molt un periodista d'aquí espanyol, que es diu Carlos Barragán, actuen amb total impunitat.
Avui has vingut acompanyat d'algú que està molt relacionat amb aquest cas. M'agradaria que m'expliquessis, de seguida el saludem, qui és i com us coneixeu.
Mira, ell és el fill d'aquesta vídua estafada. Ens demana que no diguem el seu nom per protegir la identitat de la seva mare. La seva mare també té vergonya, com la majoria de les persones que es veuen doncs, sotmeses a aquest tipus de càstigs. Jo li agraeixo moltíssim que ens acompanyi. Ell va contactar amb nosaltres perquè va escoltar precisament el crims que es va dedicar a l'estafador de dones.
És a dir, l'estafador que tu has retratat al teu llibre.
Sí, Crims, li dedica un capítol d'aquí de Catalunya Ràdio, ell l'escolta, se n'adona que hi ha moltes similituds amb el seu cas. En el cas de l'estafador de dones del Francisco Gómez Manzanares, estem parlant d'un estafador que no era a través d'aplicacions de cites ni a distància, sinó que ell ho feia cara a cara, però en qualsevol cas actuant de la mateixa manera.
Per cert, si voleu recuperar el llibre d'en Guillem, ja sabeu que sempre faig publicitat sempre que puc, perquè realment val molt la pena, primer per interessant com a lectura, i molt interessant per veure el modus operandi d'aquests personatges, no? L'estafador de Guillem Sánchez, tal qual, ficció narrativa, l'estafador de Guillem Sánchez, que narra el cas d'aquest Francisco Gómez Manzanares, que es feia dir... Dani?
David.
Digues, Guillem, perdona, que t'he tallat.
No, jo el que vull és escoltar el fill ja de la vídua d'aquesta víctima del Richard Morgan, perquè, de fet, ara ens ho explicarà. Clar, aquesta dona es queda vídua als 72 anys, entra a Tinder perquè ell l'anima a fer-ho.
Oh, clar, recomanació dels fills de mama, has de reconstruir la teva vida, no? Bona tarda.
Bona tarda, Guillem, Elisenda, gràcies per convidar-me.
Gràcies a tu per venir. A veure, explica'ns, com sorgeix tot plegat? És a dir, tu encoratges a la teva mare, com és normal, després d'un període de viduetat, mama, torna a la vida, apunta't a Tinder, no?
Correcte. Apunta't a Tinder, que està de moda ara, potser podràs conèixer algú que valgui la pena. Si us plau, apunta-t'hi. Ella té certes reticències al principi, al final hi accedeix, però bueno, el que pensàvem que seria alguna cosa positiva per ella acaba no sent-ho. Troba una persona que no és que li demani diners als 5 minuts, no és que la comença a encandilar, li envia poemes cada dia, li envia cartes d'amor, la diu que l'estima... És a dir, li diu coses que a tothom, a tots, a qualsevol de nosaltres, ens agradaria escoltar.
El període de seducció, eh?
Correcte. Això és no és una cosa ni de dies ni de setmanes. És
quan
una
dura?
Cosa de... L'estafa en total dura 6 mesos fins que ma mare aconsegueix tallar-la, finalment.
Sí. I el període de seducció, abans ell no demana aquest primer import?
Perfectament, més d'un mes, perfectament, eh?
Un mes treballant, el terreny?
Correcte.
Com es diu el que ens expliqui això, com, qui és aquest perfil fals de Tinder que la sedueix?
Aquest perfil és un tal, com has dit tu, Richard Morgan, que és un home, crec recordar, diu tenir uns 60 anys, d'un perfil, doncs, diguéssim, atractiu, no? El que podria ser un home atractiu. Un home suposadament amb molts diners. De fet, ell mateix li ensenyava maletins amb, suposadament, ple de diners a la meva mare, que és un navegant treballant en una naviera i, bueno, va tenint alguns problemes conforme va passant de país en país i, de sobte, després d'aquesta fase de seducció, com bé dieu, doncs comença a tenir problemes i demana diners a la meva mare.
Jo et volia preguntar, en les fotos ell no es talla d'aparèixer amb la seva pròpia imatge?
No, perquè no sabem qui és aquesta persona. Vull dir, la persona que representa les fotos...
Ah, clar, potser no és ell.
No és ell.
No, segurament és algú que ja que estem, doncs, aquesta persona, si se n'adonés que algú l'està...
Està fent servir les seves imatges, clar.
Déu-n'hi-do.
Lo Sacere James és un ciutadà nigerià negre i aquesta persona és un home d'uns 60 anys amb barba blanca, ulleres...
Correcte.
No havia pensat d'això.
Mm-hmm. Amb pinta americana, diguéssim.
Val. Sí. Com te n'adones que comença aquesta estafa? És a dir, en quin moment dius... Ai...
Trigo a adonar-me. Jo penso que ma mare, bueno, està coneixent gent sense cap problema. Un bon dia ma mare diu que li està començant a demanar diners a aquesta persona. A mi em fa sospitar, li comento que, si us plau, deixi de fer-ho perquè no té la certesa de... No coneix aquesta persona en directe, diguéssim. Aparentment ho deixa de fer, però al cap d'un temps me n'adono que ha tornat a reprendre el contacte.
La teva mare transferia, entenc, petites quantitats en un principi.
En un principi sí, i les quantitats també van anar un augment conforme passaven els dies.
El fill, que demana que no es digui el seu nom, és psicòleg. Tu ens podries explicar... Ja no com a fill, sinó com a psicòleg. Per què la teva mare t'oculta que ha reprès la relació amb el Richard Morgan?
Bueno, primer de tot m'oculta perquè per un motiu molt senzill, és perquè ell mateix li diu que, por favor, no le digues nada a tu hijo, ¿vale? Això està plasmat.
Ah, tal qual, eh?
No, por favor, no le digues nada. I com a segon motiu, diguéssim, jo crec que m'oculta perquè ella està convençuda en aquell moment de que això és un amor real, de que aquesta persona vindrà a Barcelona, com ell li prometia, i tindran una vida, una vida feliç, diguéssim. I sap que jo ja tinc alguna visió que no és del tot similar a aquesta, diguéssim.
Només van xatejar en tota l'estona o van arribar a parlar per telèfon?
No, mai van parlar per telèfon, només era escrit.
Què és el pitjor que de tot plegat, els diners?
No, el pitjor és el patiment. El patiment que ha tingut ma mare per sentir-se culpable, sentir-se tonta, com diu ella, d'haver pogut caure en aquest parany un cop es va adonar del parany. Perquè li va costar molt, ja fins l'últim moment repetia i si això és cert, i si és veritat, i si em tornarà el doble de diners, com ell li prometia. Fins que no es va adonar d'això, encara mantenia aquesta esperança. Un cop es va adonar, va arribar moments de culpa, de sentir-se una persona inútil, per haver perdut els estalvis que tant li havien costat de guanyar, i una persona que patia molt perquè, a més, no veia sortida. En un principi no veia gaire sortida, no veia una solució al seu cas.
Podem dir que la teva mare és una persona adinerada, rica, o com havia trobat aquests estalvis? Com...
No, la meva mare estava treballant i mica en mica en un forn de pa i netejant cases, i mica en mica van acumulant aquests diners, que de fet els guardava per mi, per si en algun moment els necessitava per alguna casa o el que sigui, i era la seva il·lusió.
Ostres.
I de sobte arriba una persona que amb un engany, amb una estafa, doncs, li treu tots aquests diners i, evidentment, no els tornarà mai.
De quina quantitat estem parlant?
En total de 28.000 euros, aproximadament.
Tots els estalvis d'una vida?
Correcte.
28.000 euros. Ella, la teva mare, li demana, en el moment que se n'adona que és una estafa, li demana explicacions d'algun tipus? És a dir, confronta aquesta persona?
Ell, la meva mare, durant les converses, el confronta molts cops, m'estàs enganyando, però ell, diguéssim que es manté amb la seva postura, no t'estoy enganyando, i a més continua fent pressió, no? Perquè l'última fase d'aquestes estafes ja és la pressió constant, no? Jo no et faré massa cas amb les teves demandes, amb les teves súpliques, amb dir-te si és veritat o mentida, sinó que tu m'has de pagar aquests diners, perquè si no em mataran, perquè si no portaran el meu cadàver a la porta de casa teva.
Clar, és que s'aprofiten de les bones persones, però això és un xantatge.
Si no, aniran pel teu fill, que sóc jo. Vull dir, saben perfectament què han de dir i quina tecla han de tocar perquè la persona no pugui reflexionar en massa, diguéssim.
Clar, és que això, Guillem, és un punt més enllà. És a dir, ja no només hi ha un xantatge amb la persona, sinó que, com que ha donat informació de la seva vida privada, en aquest cas soc mare i tinc un fill, l'apreten de no només em mataran a mi, sinó que el següent pas serà anar pel teu propi fill. Més coacció que aquesta no m'imagino.
Sí, és que a mi m'agradaria que ella ens expliqués, bueno, fins a quin punt és absurd que ens enfotem de les persones que han caigut en aquest tipus d'enganys.
És absurd perquè tothom pot caure, fins i tot qui pensa que no. I després perquè, com bé dic, no es tracta d'un tema de 5 minuts, de «Ei, hola, què tal, com estàs? Escolta, em pots donar diners?» No, és que no es tracta d'això. Aquí hi ha una feina darrere, una feina molt ben pensada darrere, de com s'ha de generar un afecte, un carinyo cap a l'altra persona, perquè després, des d'aquest afecte, quan jo et demano diners perquè suposadament estic en perill, l'altra persona no té el valor de dir «No te'ls donaré».
Clar.
Perquè suposadament tu estàs en perill, jo t'estimo, jo tinc un afecte que he construït prèviament. Per tant, jo t'he d'ajudar d'alguna manera.
Com està la teva mare ara?
Està millor. Està millor gràcies a la sentència positiva. Doncs, bueno, veu que ja, tot i que no és tota la quantitat que li van estafar, veu que està bé, té alguna solució, algun camí, i això la reconforta perquè han estat anys complicats. Que aquest tema sempre ha estat present, d'alguna manera o altra, i sempre ha estat el lament de per què vaig fer això.
Ara dèiem, la sentència considera aprovat que va aconseguir extreure d'aquesta persona, de la mare del nostre convidat, almenys 12.800 euros. Alguna cosa és alguna cosa. Guillem, ara quins són les següents passes? És a dir, li demanaran a aquesta persona una indemnització, però l'acabarà cobrant la família?
No, és molt difícil, és molt difícil. Aquesta persona ha estat condemnada a 2 anys de presó, s'ha pogut acreditar que ell ha tret aquests diners de la compte corrent, però ara la justícia el que ha dit és que li ha de tornar a la mare. Malauradament, jo no sóc optimista, no sé si ell ho és...
Òbviament és el primer cas que ens veiem, que coneixem, diguéssim, que estem vivint, no ho sabem. Mantenim la cautela i veurem, a veure... Jo tinc entès que hi ha uns 20 dies voluntaris perquè la persona ingressi aquests diners. Si no ho fa voluntàriament, es pot fer un recurs conforme li estàs demanant a partir d'aquí.
I en aquest cas hi ha hagut una condemna, però just abans d'entrar aquí a l'estudi ell m'explicava, dic, escolta, és tan flagrant que hi ha tanta gent que el que fa és superar les fronteres estatals per, gràcies a les noves tecnologies d'internet i les aplicacions de cita, estafar amb impunitat, que potser que les utilitats, que els cossos policials es posin les piles per fer alguna cosa que permeti donar justícia, perquè no té sentit. No té sentit que hi hagi un problema detectat d'aquesta magnitud, que hi hagi tanta gent que està patint aquest tipus d'estafes i que en fem prou aquí dient, escolta, no, és que com que està en un altre estat, des d'aquí no hi podem fer res. S'ha de
posem
fer més.
Posem-nos les piles.
S'ha de fer més.
Moltíssimes gràcies per haver vingut avui a donar el teu testimoni. Guillem Sánchez, fem una cosa, farem una pausa. Val. No marxis, perquè a la tornada tenim novetats sobre el cas del violador del taxi. 2 minutets i novetats sobre el violador del taxi.
La tarda de Catalunya Ràdio, amb Elisenda Carot.
Ja us dic una cosa, ahir vaig començar a pensar dedicar-m'hi i al principi la cosa era com petita. Però hi he donat unes quantes voltes i potser m'hi llenço de cap. Que les coses comencen així, que sembla que no, però al final esdevenen quelcom molt, molt important.
Amb 20.000 euros al mes durant 30 anys, fins i tot els teus somnis més petits es poden fer grans. Eurodreams, sigues qui vols ser. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
El dissabte 18 de gener a Mataró, prepara't per viure la nit més boja de tots els desconcerts d'ICAT. Atents a l'alineació. A l'equip local, Martigo, Icú, Dani Six i Iski. Contra les visitants, Oineta, Neixa i Maig. I fent-hi d'àrbitre, Gravo DJ. Vine al desconcert de Mataró. El dissabte 18 de gener a les 10 del vespre, al Sala Clau. Entrada exclusiva amb invitació. Demana-la a través del web o l'app.
Occident, l'asseguradora que t'acompanya en totes les etapes de la vida, patrocina tot, tot i tot el desconcert d'ICAT.
Hola, sóc Xavier Perramon, fundador de Shooter, la marca catalana de pales de pàdel i pickleball, l'esport de moda. Sabies que Shooter et pot fer pales corporatives personalitzades per als teus clients i empleats? Perquè la teva empresa destaqui. Ens pots trobar al Centre Shooter, a Solsona o a shooterpaddle.com.
Una bona cançó és una de les coses més poderoses del món. I aquí te la seguirem explicant com ningú altre ho ha fet abans.
Això no és una cançó. Amb Ramon Gené, a la plataforma 3CAT via TV3 aquesta nit, després de Polònia.
A Eugene, ja fa 25 anys que ajudem a construir famílies. Som una de les clíniques de fertilitat més modernes d'Europa, amb 6.000 metres quadrats, dedicats a la teva salut reproductiva. Ens trobaràs al carrer Balmes 236, a Barcelona. Entra a eugene.cat o truca al 900-510-520 per demanar la teva primera visita gratuïta. Eugene, experts en fertilitat.
Ja m'entens. Un programa d'un altre gènere.
I com que tenim molts continguts per oferir-vos, el millor que podem fer és començar.
Ja m'entens, el podcast LGTBIQ+, amb David Ávila.
Som per tot arreu, no baixarem el cap i ens tindran allà al davant.
Ja m'entens.
Aquest dimarts, a l'API web de Cat Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3CAT.
Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
Som 3CAT.
De 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Elisenda Carot.
Un minutet i seran 6:15 de la tarda. Guillem. Guillem Sánchez, abans de deixar-te marxar, hem dit que faríem una actualització, notícies, últimes notícies sobre el cas del violador del taxi. Parlem de l'Edison, aquest taxista de Barcelona condemnat per haver agredit sexualment 4 dones, una de les quals menor d'edat, la seva neboda, si mal no recordo.
Sí, 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 és un taxista que el que feia era doncs, anar a recollir dones molt joves, turistes, que sortien doncs, després d'una nit de festa a les discoteques, i mentre les duia cap a casa, doncs, aturava el taxi i les violava. Van haver-hi 5 denúncies, 2 de les quals eren molt greus, però eren de turistes americanes que van decidir doncs, desentendre's del procés judicial, i per tant només va ser condemnat per 3 casos.
Recordo, perquè no volien merders les víctimes, eh?
Però en tot cas va ser condemnat per violar a 3 dones, siguem rigorosos, per 3 delictes d'abusos sexuals. Després de que el periódico publiqués aquesta notícia, va ser denunciat i condemnat per un delicte anterior d'abusos sexuals a la seva neboda. I per aquests fets ara ha estat condemnat a 16 anys de presó. A l'estiu, la justícia va decidir que podia estar en llibertat perquè havia presentat un recurs, i fins que aquesta sentència no fos ferma, va dir que no calia que entrés a la presó. La fiscalia s'ho va repensar ara fa poc i va dir, escolta, això no està bé, que entri a la presó preventivament, i ja resoldrem si és o no ferma aquesta sentència contra la seva neboda. I el Tribunal de Superior de Justícia de Catalunya ha dit que no, que està ben llibertat i que seguirà al carrer.
Seguirà en llibertat, seguirà al carrer, eh?
L'Edison, el violador del taxi, considerat pels Mossos d'Esquadra un agressor sexual en sèrie, segueix al carrer perquè s'està portant bé, ve a signar, està respectant totes les mesures cautelars que havien aplicat, i, per tant, seguirà en llibertat fins que resolgui si aquesta sentència de 16 anys per la seva neboda és ferma, i llavors sí, ha d'entrar a la presó.
Aquí faig una mica d'editorial, i opinió pròpia, però em sembla gros quan hem parlat més d'una vegada amb psicòlegs forenses que ens diuen que aquests presos o aquests condemnats o aquests perfils són bastant difícils de reinsertar. I em sembla curiós que una persona amb aquest perfil segueixi lliure al carrer. Però bé, en fi. Guillem Sánchez, ens veiem la setmana que ve, no l'altra.
Pues moltes gràcies.
Ara tinc una taula, mira, que et posarà de bon humor.
Sí, eh?
Tu has canviat mai de feina?
Jo sí.
O sempre has sigut periodista?
Al principi no.
Què eres?
Ja t'ho explicaré un altre dia.
No, va, fes un titular.
Hòstia, era bastant farsant, eh?
Comercial? Sí.
No, vaig ser primer auxiliar de bomber, després profe i després consultor.
Auxiliar de bomber?
Sí.
Tu vols ser auxiliar de bomber? Estiu,
sí, m'agrada moltíssim. També volia ser bomber, sí.
Oh, però et pega molt ser auxiliar de bomber o bomber.
Sí, sí.
Hòstia, mira, això no ho sabíem. Si ho sé, et faig quedar.
No.
Perquè ara tinc una sèrie de testimonis que fliparàs si et vols quedar. Mira, tenim la Laura Esturgó. Ella treballava en una agència de publicitat i ara és maquilladora. L'Albert Freixas treballava al món de la banca, se'n va fartar de tot plegat i va dir, em munto un túnel de rentat. L'Helena Puigguitart, col·laboradora de la Tarda de Catalunya Ràdio, tu la coneixeràs com a psicòloga, però és que treballava en una consultoria. I als 40 i escaig d'anys, diu, mira, merda tot plegat, i me'n vaig a fer psicologia. I la Maribel Vila, també col·laboradora d'aquesta casa, tu la coneixeràs per ser experta en modificació de la conducta, experta també en teràpies assistides amb animals, però és que ella era museògrafa. Forta, eh?
Pues molt.
De seguida, canvis de professió aquí a la Tarda de Catalunya Ràdio. En 2 minuts parlem amb tots ells i ja us dic que obrirem el 607-070901. Heu fet un canvi de professió? Expliqueu-nos-ho també al WhatsApp.
La Tarda de Catalunya Ràdio, amb Elisenda Carot.
Em veus en el blau del Mediterrani o a les terres volcàniques de les Canàries? Em sents en la bellesa dels Emirats o del nord d'Europa? Aquest hivern el teu creuer MSC directe des de Barcelona, amb begudes incloses des de 773 euros. Reserva a msccruceros.es o a la teva agència de viatges.
A les nostres rebaixes no tenim talles, ni cues, ni aglomeracions. La nostra oferta és simple. Entendre-hi més, pagar molt menys. Suma't a les rebaixes del periòdico. Un any de subscripció per 67... 24 euros! Només per rebaixes. Només a El Periódico.
La cançó del dia de Catalunya Ràdio amb Frank Lluís Giró.
Partint peres amb Ginestà.
Si va ser preciós estimar-se, també ho hauria de ser deixar-se anar de la mà. Si l'amor sap transformar-se, que vist
visqui en les mil formes que li vulguem donar.
Aquí tenim altes dosis de sensibilitat amb en Pau Serrasolses, de Ginestà, i la Laia Manzanares, actriu i cantant de la banda Grupis, que es desitgen el millor l'un a l'altre després de la seva pròpia ruptura. Una cançó que formarà part de l'EP que Ginestà presentaran en directe a la Sala Apolo de Barcelona.
Si va ser preciós estimar-se, també ho hauria de ser deixar-se anar de la mà.
La cançó del dia de Catalunya Ràdio amb Frank Lluís Giró.
I ara entrem al búnquer.
Jo, lo de passar el plateret a missa...
Sí, què, què?
Ho trobo un pèl violent. I si és un enterro, encara més.
No passeu el plateret.
El plateret de l'enterro, no.
El plateret de l'enterro, no. Si un cas, deixeu el platet sobre el mort. I qui vulgui, he deixat 50 euros pel mort. Clar. A la família del mort.
Deixes el taüt obert.
Sí.
I el mort amb l'americana.
Sí.
I 50 euros a la butxaca.
Perdona.
Josep, ara... bon viatge, Josep.
Sembla una bestiesa el que està dient en Peyu. Els egipcis i els grecs ho feien,
ho feien així.
El búnquer, amb en Peyu, en Jair Domínguez i la Neus Rossell, de dilluns a dijous a la una del migdia a Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3CAT.
De 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Elisenda Carot.
Passen 5 minutets de 6:15 de la tarda. Que esteu nerviosos? Contacteu-me, que és la ràdio, amb el perit.
Una mica.
No. Home, Maribel Vila i Helena Puigdetart, ja sou expertes, estan en aquest estudi.
Bueno, expertes, però emocionades perquè és un tema diferent.
És un tema diferent, sí, sí. És un tema diferent. De seguida saludem els nostres convidats. Abans, però, deixeu-me llegir un tuit de Protecció Civil que diu previsió de vents superiors a 72 km hora a les comarques del litoral de Barcelona i la Selva des d'aquest migdia fins a la nit. I ens donen consells en cas de ventades. Dani Ramírez, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Nen, escolta'm, què és aquest vent?
Ha arribat, ha arribat. És un, com una ventada de gregal. Gregal vol dir nord-est, això ve del Golf de Lleó, i el que ha fet és emportar-se aquell aire tan fred que teníem, aquelles glaçades, doncs aquesta nit ja no tornarà a passar.
Mira,
no tindrem aquella gelor.
Ho agraeixo molt, perquè últimament saps què estem fent amb l'equip de la Terra de Catalunya Ràdio?
Sí.
Ens estem enviant les fotos de la temperatura que tenim al menjador, i jo ahir crec que la tenia a 12 graus, si no m'equivoco.
Que vius a Tàs, on et serveix.
Visc a Molins de Rei, però al costat d'una riera hi ha molta humitat, la sensació és horrorosa.
És bonica, però freda, també.
Però és nano, 12 graus, amb calefacció.
Doncs sí, sí. Llavors ja notareu que tota la cota baixa, tota la zona baixa de l'interior, on ha glaçat tant, aquests dies 5, 7, 8, 10, sota zero, doncs pugen les temperatures, i en canvi a muntanya baixa, i a la costa notarem aquest vent. Es manté, com deies, aquest avís del Meteocat, a la Selva, al Maresme, fins demà a les 6 del matí. Barcelonès, Baix Llobregat i Garraf. Aquesta tarda s'han vist ventades que aixecaven fulles i sorra com si fos una tempesta del desert, perquè està sec, eh?
Fa
30 o 40 dies que no plou a molts indrets. Mm-hmm. I ara, mira, ha començat a nevar. M'estic alegrant perquè a les meves pantalles van apareixent imatges, petites nevadetes a Sant Hilari Sacalm,
oh,
a Coll Formic, molt poquet, eh? Allò a veure flocs que cauen a terra, al Montseny, també, per exemple, la zona Can Toni Gros, Bellmunt. Aquí ha quedat blanc. A Can Toni Gros i a Bellmunt ha quedat emblanquinat,
emperinat.
Coll de Bac, una mica Vallter... De moment són nevadetes, però bé, aquesta nit es manté també aquest avís de nevada que pot deixar més de 10 centímetres a 900 metres al Ripollès, a la Garrotxa, a Osona o a la Selva. I l'últim avís és el de mala mar. Això és el canvi de temps que ens està arribant ara, i demà pensem que és l'últim barbut, que és Sant Antoni Abat... L'últim barbut.
Per tant, demà passat ja pugen temperatures.
Doncs ara és que t'anava a dir que ara fem un canvi de temps.
Veus?
Perquè divendres puja una mica la temperatura, a la tarda ja farà bo, al matí encara pot quedar alguna pluja, alguna nevadeta, i dissabte puja bastant la temperatura. Però atenció a la setmana que ve.
Ai.
A la setmana que ve, cap al dia 20-22, que Sant Sebastià i Sant Vicenç, que no són barbuts, aquests no són...
Que es van afaitats.
No, ara t'anava a dir, passarem els sants amb xancletes, ja ho veuràs.
Hosti, nano, no fotis, de veritat, és que se'ns dilataran les costures del cos al final amb tant de canvi.
Clar,
de temps.
Tornarem a estar 20 graus, a les més altes 22...
20 graus, de veritat?
Sí,
o sigui, passaré...
Clar, ara venim de 4 dies de fred, i aquest dissabte ja notarem bonança, però la setmana que ve notarem com una primavera, ja ho veuràs.
Mare de Déu, Dani, mare de Déu. Doncs ja ho sabeu, la Selva, el Maresme, el Barcelonès, el Baix Llobregat i el Garraf, alerta per fortes ratxes de vent, vigileu. Exacte. Per favor, no tingueu ara els testos a la terrassa, que això pot provocar problemes amb el veïnat. Dani Ramírez, moltes gràcies, estimat.
Que vagi bé, bona tarda.
Una abraçada, fins ara.
it and I stumble to the kitchen. Pour myself a cup of ambition and yawn and stretch and try to come to life. Jump in the shower and the blood starts pumping. Out on the streets the traffic starts jumping. With folks like me on the job from 9 to 5. Working 9 to 5.
És molt probable que alguna vegada hàgiu tingut la fantasia de treballar d'una cosa diferent de la feina que feu. Pot ser que es quedi en això, en una fantasia, no? En un pensament fugaç. O pot ser també que s'acabi convertint en una necessitat vital. Avui a la tarda de Catalunya Ràdio parlem de gent i amb gent que ha aconseguit fer realitat aquest canvi. Fran Domènech, bona tarda.
Bona tarda.
Tu no has fet cap canvi, eh?
Jo no he fet cap canvi.
Ja fa 20
jo
anys que et conec i sempre fots el mateix.
Ja vaig néixer gran. Sí, sí, no he fet cap canvi.
Et dic una cosa.
Que jo sí que tenia una professió que havia volgut desenvolupar, frustradíssima.
Quina?
Músic.
Ah, de veritat?
Líder d'una banda de rock.
Però si imagina't, no saps tocar cap instrument.
Si tinc la mateixa pinta que els d'ACDC, no?
Però toques el meu instrument.
No toco res. Fa 30 anys que tinc una guitarra en un armari, també.
Jo volia ser model, Champions no del, tot.
La Champions dels losers és meva, des de fa temps.
Dic una cosa, tu i jo només sabem fer el que sabem fer, perquè si haguéssim de guanyar-nos la vida fent alguna altra cosa...
Jo sempre dic que no sé fer res més que això que
no
faig.
No sé fer res.
No, no, és així.
Res.
No li donem potser el valor que té, però no sabem fer res més.
Ni el tàper.
De fet, la meva feina fins i tot és aprofitar-me del que fa la resta de la gent, que és llegir el que expliquen els oients.
Doncs
encara
mira,
és més paràsit.
Ara que em dius això, 607-07-0901, a través del WhatsApp, ja sabeu que tenim en Fran aquí pendent de les vostres històries. Avui, com que parlem de canvis de professió, si heu patit o heu decidit fer algun canvi de professió, 607-07-0901. Laura Esturgó, bona tarda.
Bona tarda.
Com està vostè?
Molt bé.
Moltes ganes de saludar-te també en antena, eh?
Sí, jo també tenia moltes ganes de venir.
El que passa que us explicaré la història de la Laura. De fet, us sentireu ara una petita fitxa, però és que jo la Laura la conec en la seva nova vida i un dia en la seva nova vida m'explica la seva vida passada i jo al·lucino. I és aquesta.
La Laura, que no s'ha maquillat en la seva vida, va deixar la seva feina de relacions públiques per dedicar-se al maquillatge professional. De l'agència a Christian Dior, va fer el canvi a tocar dels 30. Ara, 6 anys després, no només se sent feliç, sinó que se sent lliure.
Aquesta és la Laura. De seguida investigarem una miqueta més en el teu cas, eh? En l'Albert Freixas. Albert, bona tarda.
Hola, bona tarda.
El teu cas també és tremendo, eh?
Una mica.
Home, potser és dels més radicals que he sentit mai.
Bé, va ser... Va sorgir d'una necessitat imperiosa de canviar perquè em veia molt acabat i em veia molt lluny a la jubilació amb 38 anys. Ai, amb 35 va ser quan hi vaig començar a pensar en el canvi i als 38 el vaig executar.
En 35 comença, als 38 l'executa.
L'Albert volia ser periodista, però va estudiar la carrera de dret i va acabar dedicant-se al món de la banca. Quan arriba als 35 anys, després de donar moltes voltes, un dissabte es va llevar i va dir: obriré un túnel de rentat de cotxes. I així va ser. No ens explicarà, però ara, als 50, ja li ronden pel cap coses noves.
Ara li preguntarem, és a dir, de la banca... Tu volies ser periodista, estudies dret, i de la banca acaba amb un túnel de rentat, això.
Sí.
Hosti, nano. No sé. A més d'una persona que li has explicat al·lucinat, no?
Sí, el que... Sí, sí, molta gent que li expliques la història. I com és això? I quin risc? I quin... No sé, què valent? No, una necessitat. D'adaptar-me a una cosa diferent. Jo pensava el que heu pensat vosaltres. Jo no sé fer res més. Vosaltres podeu fer moltes més coses a la vida, segur.
Si jugar per xis.
Si us trobeu davant d'una necessitat imperiosa de canviar,
sí,
us agobieu de la feina que esteu fent, segur que per tirar endavant canvieu i apreneu el que sigui.
Helena Puigguitar, bona tarda.
Bona tarda.
Ai, 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 a tu et sentim cada dimecres aquí a la tarda de Catalunya Ràdio, però és que l'Helena Puigguitar, abans de tenir la vida que té amb nosaltres, tenia aquesta vida. We were good,
we were cold. La teva psicòloga a Instagram, la nostra psicòloga a la tarda. Tot i ser d'humanitats, el seu sentit pràctic la porta a estudiar econòmiques. Després d'anys treballant en una consultoria, entra en contacte amb el món terapèutic i acaba estudiant psicologia mentre treballava i pujava 3 filles. Via Crucis al marge, ara recull tot el que va sembrar i fa florir en els altres el seu millor jardí.
Helena Puigguitar, a quina edat passa això?
Als 40.
Als 40, eh? Alerta, eh? La Laura als 30.
Ben nota.
L'Albert als 38 i jo als 40. Ja se m'han passat. Mai és tard. Jo, de veritat, a mi m'encanta tant la meva feina que jo, si tornés a reinventar-me, tornaria a fer el mateix, exactament.
Perdona, deixa'm que posi un exemple, que és que hi ha un gran humorista a l'estat espanyol, hi ha molta gent que li agrada, que és Chiquito de la Calzada. Ell era cantaor i li va venir la fama als 60 anys, crec, i llavors es va dedicar al món de l'humor, però ella es dedicava al món del flamenc. I llavors
cantava de veritat.
Exacte, sí, sí. I feia molts anys que tenia, doncs, molt de prestigi. El que passa que tothom ressaltava que era molt graciós i tenia aquesta vessant còmica, i es va acabar retirant, i ara té, doncs, aquesta estàtua a Màlaga, i va ser un humorista molt conegut.
I un semàfor, eh?
Programa. Exacte, i un semàfor. Sí, senyor, no puedo.
Maribel Vila, bona tarda.
Bona tarda.
A tu et coneixem com a experta en teràpies assistides amb animals, experta en modificació de la conducta del racó de Milú, @racodemilú, la sentiu cada dilluns a la tarda de Catalunya Ràdio, però és que tu abans no feies això.
No. Jo he fet moltes coses a la vida. L'última, doncs, també als 40 anys, una mica seguint l'exemple dels companys, em plantejo exactament el mateix que l'Albert i penso, em queden 25 anys per jubilar-me, vull seguir fent això, la resposta va ser no, i canvi.
També amiga de la tarda, la coneixeu per la secció d'Animalons. No és que no li agradés la seva feina, cap de producció museogràfica, sinó que és que la que fa ara l'apassiona. Passió, la paraula màgica. És un cul inquiet, però la feina que fa el racó de Milú i els gossos aplicats a la teràpia en diferents col·lectius i situacions ens fa pensar que no ho podrà deixar mai més.
I quants anys fa d'aquest canvi?
Doncs mira, 20 anys.
20 anys.
Farà 20 anys ara, sí, sí.
A veure, va, començo per la Maribel, si us sembla, vale? Farem la ronda inversa. Maribel, tu treballaves, ara m'has dit, en moltes altres coses. Quines altres coses havies fet, a part de museologia?
Bueno, jo havia sigut cap d'esportiva a l'estació d'esquí de Formigal, vaig viure 5 anys als Estats Units i també vaig participar en les Olimpiades d'Atlanta, i després un conegut meu em va dir, ostres, estic obrint un departament de museografia amb una empresa audiovisual molt important aquí a Barcelona, bueno, a Cornellà, vols venir a ajudar-me? I, bueno, mica en mica em vaig anar agafant la part de producció fins a acabar com a cap de producció. Amb projectes molt xulos, tinc que dir que jo, que sóc un cul inquiet, doncs cada projecte era una aventura, doncs perquè potser avui estaves muntant un centre d'interpretació del romànic a la vall de Boí, o estaves muntant una instal·lació al Museu Olímpic de Lausanne, una instal·lació virtual. Llavors, bueno, era molt enriquidor perquè cada cosa que fèiem era algo nou.
I quan et planteges fer el canvi? És a dir, no és tant una qüestió de necessitat com el cas de l'Albert i la Laura, potser, sinó és perseguir una vocació, i la vocació d'ajudar els altres, que s'assembla més amb l'Helena, no? Quan ho planteges a casa...
Bueno, jo és que a casa no plantejo mai coses.
Tu directament. Fas directament.
Perquè, clar, vull dir...
Però tu ja tenies un fill.
Ja tenia un fill, era un bebè en aquella època, just començava a apuntar la famosa crisi del totxo, llavors, clar, quan jo vaig dir, mira, deixo la feina, tothom, no va haver ningú que digués, ostres, endavant, tothom deia, estàs boja, tens un nen petit, els gossos, fa 20 anys el tema de les teràpies amb gossos era parlar, vull dir, era algo, bueno, inconcebible, no era un acte de fe, hi havia molt pocs referents, llavors, bueno, jo entenc que amb 40 anys, que en principi ets una persona madura, et planteges obrir un nou camí, que a més no està reconegut, no? I recolzament poc, i també per això normalment jo el que faig és dir les coses quan ja estan fetes i s'ha acabat.
A misses dites, que se'n diu.
Tot el previ, no? M'estalvio...
I escolta, Maribel, per què les teràpies? És a dir, tu ja tenies algun tipus de formació en teràpies assistides amb animals?
No, jo sempre havia tingut una... Bueno, era molt apassionada... Soc molt apassionada en general per la vida, però per als animals, bueno, tu em coneixes i és una passada. I llavors, bueno, jo vaig començar fent un curs d'ensinistrament caní. I quan vaig acabar i vaig començar a treballar amb persones, treballava... Bueno, quan acabava la meva feina de fer museus, doncs jo m'anava a casa dels clients a ensinistrar gossos. I això vaig fer durant 2 anys, eh? I un dia vaig dir, tampoc és això exactament el que a mi m'inspira, em falta alguna cosa. Aquí.
És a dir, no només els gossos i ensinistrar gossos, sinó que hi havia algun puntet plus, eh?
Sí, llavors, bueno, vaig fer, bueno, continuant buscant formació, com sempre ho faig, inclús fins ara encara busco coses noves, vaig trobar les teràpies assistides amb gossos, i quan vaig fer la formació, després me'n vaig anar a Anglaterra també a continuar-la, vaig dir, és això el que vull, perquè combino persones amb animals.
I allà descobreixes la teva vocació.
Bueno, no sé si és la vocació, és algo que és molt reforçant, perquè realment pots canviar vides, vull dir, encara que sembli un títol de pel·lícula, però moltes vegades sí que canviem situacions de persones. Treballo amb animals que per mi bueno, són part de la meva família, és el meu hobby, és el meu esport, ho és tot, i a més, jo que sóc una persona molt social, doncs et permet veure la gent en els pitjors moments i també quan es recuperen.
Meravellós i xulo, eh? Mm-hmm. Podeu parlar tots en el moment que vulgueu, eh? Això
és un projecte molt únic.
És xulo, és xulíssim, i la feina que fa la Maribel. 5 gossos que tens ara, 4?
Ara 4.
4 gossos, abans de dedicar-t'hi també tenies tants gossos? Perquè jo et conec ja amb l'etapa amb gossos.
No, jo sempre, bueno, com vaig viatjar molt durant anys i vaig viure als Estats Units, i llavors jo era molt responsable, ho segueixo sent, no vaig tenir gossos fins que no vaig venir aquí. Llavors vaig començar per un, com tothom. Llavors després d'un, dos, tres, quatre, i ara estic pensant en...
No ho diguis en veu alta, perquè el teu marit... Això ho explicaré, una intimitat, eh? El Ferran es va trobant els gossos a casa. I tots els gossos són... No, és que estic mirant aquest gos adoptat a veure si la Carot... No, a veure si la Carot vol un altre gos. Bueno, i la Carot comença a deixar de funcionar, això, eh?
El mateix que de la feina, el mateix passa amb els gossos, eh?
Aspires els pèls, tu, o necessites...
Sí, no, espero, i espero molt, eh?
Nosaltres
espero
també.
Mira, això em porta a pensar en la vocació també d'ajudar les persones. Aprofundim en el teu cas, Helena Puigguitart. A veure, tu et dedicaves a ser a consultora.
Jo era consultora, perquè a casa meva... I el meu pare tenia un negoci, bueno, encara té, el meu pare té 82 anys, encara treballa.
Treballa?
Uau. Hosti, tu.
És la missió de la seva vida,
eh? Els meus pares són uns cracs, sí. 82 anys. Consultoria d'implantació d'empreses a l'estranger. I aleshores jo em vaig incorporar de seguida a treballar amb ell, i la veritat és que ha sigut un supermestre.
Amb 20 anys devies incorporar-te.
Sí, i abans i tot. Jo crec que vaig començar a treballar amb 19. Me recordo com passava els estius a les instal·lacions d'un client, passant fitxes a mà, perquè a l'època no era la mateixa cara, i els llistats eren a mà, me'n recordo uns llistats blaus i blancs, que allò era interminable, passant vendes nacionals del client, etc. O sigui, em vaig currar estius allà, picant pedra. I res, vaig dedicar això. I he tingut un gran mestre, que ha sigut el meu pare, que m'ha matxacat fins que un dia em va dir, mira, tu et dedicaràs a aquesta part de l'empresa i jo en aquesta, perquè si no...
Acabaré malament.
Bueno, és que era dur, però entenc que m'ha ensenyat moltes coses. I la meva mare també s'hi va incorporar, perquè la meva mare a la seva època va estudiar filosofia i lletres i va acabar amb l'especialitat de pedagogia. I la meva mare als 40 anys agafa i s'apunta al màster, a la primera promoció de màster de recursos humans de la UB. La meva mare estava allà. O sigui, que jo ja vaig tenir un exemple de persones...
Ah, ja vas tenir un exemple d'algú que ho va trencar
sí,
tot i va dir, calla,
sí,
canvio,
sí,
eh?
Sí. I també ajudava la meva mare amb el tema de les seleccions de personal i tot això. I, bueno, a poc a poc vaig anar agafant més responsabilitat, un altre dels meus germans també s'hi va incorporar. Ha sigut tot un aprenentatge. Sempre dic que sóc la psicòloga que sóc perquè vaig ser la consultora que vaig ser. Per tant, una cosa ve darrere l'altra. I en el meu cas no va ser estic cremada, he de fer una altra cosa, com m'han explicat ells, sinó va ser circumstàncies de la vida que jo, que sóc una mica espiritual, vaig pensar, aquests senyals que m'arriben tan curiosos, de què són, no? I llavors els vaig anar seguint com a persona curiosa que sóc i em van portar on sóc ara. Però a mi m'ho dius fa uns anys i dic, com?
Ni de broma, no? I aleshores, amb 40 anys et matricules a la facultat?
Vaig a la UOC.
A la UOC,
sí,
clar, perquè tens tres filles.
I treballava. Val? I aleshores em matriculo a la UOC i començo. I el que explico sempre és que jo em vaig treure la carrera a base d'adolescències de les meves filles, és a dir, com que jo les havia d'anar a buscar...
Casos pràctics.
A la discoteca de Torn, que el Maresme és una molt concreta, que no diré el nom, què em passava? Doncs a les 3, a les 4 i a les 5 me n'anava a buscar les meves nenes a mesura que es anaven fent grans. Jo què feia? Em traia els treballs de sobre?
I els feies durant l'espera al cotxe?
No. A casa, no me n'anava a dormir, les recollia i me n'anava a dormir a les tantíssimes com elles, però amb els treballs fets. I a base d'això, jo vaig pensar, al començament...
Economia del temps.
Sí, exacte.
Jo tinc un gran mestre, que és el doctor Ballester, que és cardiòleg, catedràtic de cardiologia, que és la persona que em va dirigir cap aquí, que el vaig conèixer de casualitat, per això us ho dic. Però me recordo que em va dir, Helena, si són 8 anys de carrera, són 8 anys de carrera. I al final me vaig treure amb 4 anys i un semestre.
4 anys i un semestre és any natural.
Clar. Li vaig fumar una canya a base de matinades que no us arriba. No sabeu el que s'arriba a treballar a les matinades.
Pares i mares que heu d'anar a buscar fills a discoteques, ja ho sabeu, l'exemple de la Puigguitart. I aleshores tu ja et treus la carrera I sí. Comences a exercir directament en un despatx, un, no sé com es diuen.
Treballava amb el doctor Ballester. El que passa que els psicòlegs ara hem de fer el màster sanitari per poder exercir, si volem exercir com a psicòlegs i tractar temes de salut. Per tant, quan va acabar la carrera vaig començar el màster sanitari. Sí, i això no, encara va anar continuant, no? Però no, amb molt d'humor i la veritat amb moltes ganes, i a vegades penso, d'on treies aquella energia? Però de veritat que us ho dic, i us sonarà tots molt friqui, però és com una mena de força que t'empeny, és com si haguessis de fer allò, com si hi hagués algo predeterminat que t'empeny allà. Perquè si no, no t'ho expliques. Racionalment no t'expliques.
No té cap sentit racionalment.
Exacte.
Posar-se contra les cordes, incomoditat, canviar la teva vida, no?
Exacte. Si i malgrat això passa.
Si et pares a pensar, a veure, Albert, anem a la teva. La teva és molt curiosa. Hem sentit que et dedicaves al món de la banca i de sobte hi ha un dia, en el teu cas sí que és un burnout total, o sigui, tu acabes cremadíssim, que connecta bastant amb el cas de la Laura, que ara hi anirem, tu acabes cansadíssim i dius, no puc suportar més això, veig que em queden 25 anys per la jubilació, no vull seguir fent això.
Exacte.
Explica'm com va el procés i com se t'encén la llumeta de la banca, passaré a fer un túnel de rentat.
Doncs bé, això ja et dic, amb 35 anys jo estava de director en una oficina de Montmeló, i va començar, bé, no, ja havia començat, feia potser 6-8 mesos, la crisi financera de 2007-2008. Llavors, en aquell moment, no sé, comença a caure tot. Hipoteques impagades, gent sense feina, desastre. Què passa? Gestionar això més la pressió que aquella des de dalt, perquè, no sé, jo suposo que també estava tothom molt nerviós, s'havia de vendre, era impossible vendre, doncs, perquè la gent no podia comprar, o, no sé, va ser un caos.
Imagino que et trobes en aquell dilema ètic de superiors, demanant-te que compleixis el que diuen els objectius, no?
Van sortir les preferents.
I tu havies de, entre cometes, convèncer la gent perquè firmés segons quins contractes que èticament no et semblen gaire correctes.
Exacte, sí, sí, va ser una qüestió, bàsicament, el tema era un tema ètic, en el qual jo moltes de les coses que s'instruïen des de dalt, jo no hi creia. Les, per exemple, a l'hora del tema de la persecució, entre cometes, de recuperació de quotes de gent que no podia pagar perquè no tenia feines.
És a dir, fer un seguiment dels impagats, no?
És un seguiment dels impagats, però al final semblava que nosaltres estaríem un cap de riscos, bueno, com tothom que estava a la banca en aquell moment, i com, bueno, com ara. Però clar, allò va ser una allau que ens feien creure a les oficines que el deute era nostre, no sé, o ens ho feien sentir nostre, no sé, era com un xantatge molt psicològic, doncs per intentar apretar el màxim possible. Fins i tot ens feien anar de vegades a la gent que no t'agafava el telèfon perquè ja estaven
físicament allà,
físicament a domicili. És una vegada, me'n recordo, que vaig haver d'anar a una urbanització, no me'n recordo on era, a prop de Santa Maria de Palautordera, i a sobre vaig trobar la persona i em vaig sentir molt malament. No sé, són una pila d'exemples que són durillos.
Home, que mínim, no? Des de la perspectiva psicològica, Helena, et faig servir com a psicòloga. Uf, heavy, no?
Uf, per ells, brutal. Perquè, a més, sempre que les persones actuem en contra dels nostres valors, ens trenquem clar. Per dins. Clar. I és que sí. És tal qual.
I fa mal, eh?
I a partir d'aquí, això, anava caminant per l'oficina i dic, però clar, Albert, tu només saps fer això. Portava 13 anys, des del 2000, això era, no, 2008, 8 anys fent allò. I no havia fet, bueno, havia estudiat dret, havia estat a despatxos d'advocats fent pràctiques quan estava acabant la carrera, però tampoc m'omplia. Vaig tirar cap a la banca i dic, només saps fer això? I dic, bueno, va, però si vols sortir d'aquí hauràs de pensar en alguna cosa que et permeti sortir d'aquí. I jo, junt amb la meva dona, vam estar 3 anys pensant...
Què podríem fer, no?
Què podríem fer. I la idea va sorgir un dissabte al matí. Estava a casa, li dic a la meva dona, Virgínia, me'n vaig a rentar el cotxe a Granollers. Nosaltres vivim a les Franqueses a 3 minuts. Dic, hòstia, dic, i aquí no n'hi ha. Podria ser això. I a partir d'aquí es va començar a desenvolupar.
No m'ho crec.
Sí, sí, així.
Si sorgeix allò que diuen els millors negocis sorgeixen d'una necessitat real,
sí, sí.
La teva necessitat real va ser, de les Franqueses, dir, he de rentar el cotxe a Granollers, muntem un autorrentat, o un túnel d'autorrentat?
Sí, sí, no. Sí, nosaltres, tu vens allà, ens deixes el cotxe, te'n vas a fer un vol i te'l tornem totalment net. No és allò d'autoservei ni res. Nosaltres fem un servei integral de rentat.
A les Franqueses.
A les Franqueses.
Jo hi aniré.
No, hi anirem tots. Tothom hi ha d'anar. Com es diu el túnel?
Es diu Hidra.
Hidra.
Sí.
Com no, aigua.
Aigua, exacte.
Hidra. Tots a les franqueses del Vallès... Sí, a rentar el cotxe a Hidra, eh?
Bueno, ja portem 13 anys, que se'ns coneix
13 tothom. 13 anys. I aleshores obriu el túnel de rentat. El primer any ja funciona? Teniu la sort aviam, que feu una bona prospecció?
Aviam, un negoci nou funciona d'un dia a l'altre. I més, jo no en tenia ni idea.
Clar, és que el know-how, no?, que diuen, el coneixement de...
Exacte, jo no en tenia ni idea. A base d'equivocar-nos, de... I bé, amb el tarannà, jo tinc un tarannà, doncs bé, molt, molt obert, doncs la gent potser venia més per mi cap al servei que el donava, no ho sé. Però al final em vaig aprendre...
13 anys...
Bueno, sí, que vinguin, que vinguin.
Que vinguin. No? 13 anys després, el túnel de rentat, Hidra. I encara ens queda repassar el cas de la Laura. Laura, hem d'anar al butlletí, i ara tornarem amb tu, però faig jo el titular. Vinga. A veure si l'encerto. La Laura treballava en una agència de màrqueting, com a relacions públiques, com a publicista, i arriba un moment que el seu burnout, la seva cremada és tan bèstia que deixes de veure-hi.
Sí.
Perds la vista.
El titular és, sí, l'estrès em va fer perdre la vista.
L'estrès li fa perdre la vista i es reinventa. Ara us ho expliquem.